Y siente Inés que está perdiendo pie, arrastrada por una de esas incontenibles marejadas de ternura que la acometen con Andrea, aunque intenta todavía trivializar. Todas estas historias tristes acerca de tu infancia solitaria las inventas a medias y las utilizas como arma de seducción. Y Andrea, en los breves espacios que median entre beso y beso, porque se ha incorporado y le está cubriendo de besos la cara, el cuello, las manos, claro que sí, mi vida, claro que sí, mi amor. Poniéndose en pie, levantándola de la silla, manteniéndola estrechamente abrazada en medio de la galería, entre la algarabía de los canarios enloquecidos y la voz lacerante de la Piaf, asegurando que no lamenta nada, nada de nada, porque su vida y su alegría han comenzado en él, conduciéndola con suavidad hacia la alcoba, la cama en la que ha dormido Inés desde niña. I la Piaf canta en el rerefons, com podria cantar Brassens, per exemple, de Con la miel en los labios. És la darrera novel·la d'Esther Tusquets. Bon dia, senyora Tusquets.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Edith Piaf li ha agradat sempre molt?
Edith Piaf m'ha agradat sempre molt, sí. O sigui, hi ha coses d'aquella època que, tornades a sentir, han perdut molt. Però el Brel, Presents i la Piaf aguanten igual ara que fa 30 o 40 anys.
Per exemple, aquest No rien de rien, No generarete rien?
La protagonista del meu llibre, o jo, o la...
La cançó de la Piaf.
Pues sí, la cançó és tan actual com llavors és una història d'amor que són eternes. No, je ne regrette rien. Jo la vaig veure a l'últim recital que va fer l'Olimpia, que ja estava un mes abans de morir, i era absolutament impressionant, tenia una força extraordinària.
Li ha quedat la imatge de la Piaf, absolutament desgarrada i en aquella època ja deformada, no?
I estava feta realment una birria, però era magnífica.
No es penedia res, o de res, la Piaf. Vostè es penedeix d'alguna cosa?
De molt poques. D'algunes, però molt poques. Estic bastant contenta de la vida que he viscut i penso que he tingut força sort.
Està contenta amb vostè mateixa?
Bueno, a la meva edat, pues, més o menys, un ha arribat ja a acceptar-se, no? I que inclús les parts del meu caràcter que no m'agradaven, pues les que no he canviat ja són així. Fer-se vell té alguns avantatges.
Fer-se vell? Però per què dedica a fer-se vell?
Sí, perquè es miren les coses d'una altra manera.
Però vostè es considera vella?
Considero gran. O sigui, quan vaig complir 50 anys em va semblar una tonteria. Em va semblar que era igual 50 que 40. Però el dia que em vaig complir 60 vaig decidir que sí, que això ja era ser realment una persona gran. No una vieja decrèpita, però ja és ser gran.
I va decidir que o s'assumia ja del tot o ja no hi tenia res a fer.
Més o menys. O sigui, encara pot canviar alguna cosa parcial. No, a més, ja m'accepto els meus defectes i la gent que m'estima també me'ls accepta i així en seguiré.
Con la miel en los labios, la novel·la d'Esther Tusquets, que diu que no és la història, no és una història de lesbianisme, ha dit vostè, però algú pot entendre com una exaltació de l'homosexualitat.
Bueno, sí, és una història de lesbianisme. O sigui, és una història de lesbianisme amb dos noies que no són absolutament lesbianes. O sigui, vol ser com una història especial dintre d'unes dones que se suposa que en el passat i el futur només tindran nom històries heterosexuals. I no és de cap manera un cant a favor de l'homosexualitat. Això amb alguns dels meus llibres passa. Després del meu primer llibre, El mismo mar en todos los veranos, molts van creure que era això. I quan vaig escriure el segon i el tercer, moltes es van sentir decepcionades. O sigui, jo crec que les relacions homosexuals tenen que ser considerades al mateix nivell que les heterosexuals, que tenen que ser igualment admeses per la societat i que en molts aspectes semblen bastant, però no és un al·legat en favor de res.
Pero es en estos días demasiado feliz Andrea para enojarse, como a veces solía, por las miradas descaradas y valorativas de algunos transeúntes. Ni siquiera la saca de quicio que la desnuden con la mirada o que le lancen comentarios soeces, de modo que se limita a desvanecer la risa boba que le bailotea en la boca a ocultar a prisa la lengua, que ha estado asomada con la punta hacia arriba recorriendo golosa el labio superior, se limita Andrea a mirar en otra dirección, a acelerar el paso o a adoptar como mucho un aire de ofendida dignidad tan ridículo, sin otro objetivo que evitar el acoso y cerrar el paso a la persecución, pues le fastidiaría en extremo, eso sí, que le siguieran los pasos, que se pegaran a su vera susurrando cursilerías y cochinadas y echándole a perder el goce del paseo. Hasta que, al poco rato, se olvida, fijo su pensamiento en Inés, y perdida de nuevo la conciencia de cuanto la rodea, o atenta solo a los árboles, a las flores, a los niños, al áspero aroma del mar en invierno, y torna a sonreír bobamente, y se le escapa indecente la lengua rosada, lengua de bebé, entre los labios suaves que rezuman miel, y vuelve a mirar incautamente a la cara, sin verlos, a los transeúntes que se cruzan en su camino. Vostè té una línia narrativa, no sé si molt prustiana, no? Amb voluntat de, per la via de les aposicions permanents, intentar que el lector aprofundeixi en el que seria el conscient i fins i tot potser el subconscient dels protagonistes.
Sí, o sigui, la interioritat dels protagonistes és la base de la meva novel·la. I suposo que sí, que si em tinc que relacionar amb algun autor important, doncs tindria que ser Proust. De totes maneres, l'estil en què s'escriu és on es manifesta més, em sembla, el mòdul de ser de l'autor, no? O sigui, aquesta necessitat meva de puntualitzar, de precisar, de reiterar, això és molt propi de mi.
És com si vostè, jo he tingut la sensació llegint la seva novel·la, com si vostè me l'estigués explicant, no? Com si una persona m'estigués explicant una història de viva veu, com se sol dir. I com si vostè hagués plasmat la manera que ho narraria narrativament parlant, traslladat després sobre el paper.
Jo crec que bàsicament ser novel·lista i fer una novel·la és explicar un conte, explicar una història. Hi ha altres escriptors que potser parteixen d'un xoc amb el llenguatge o d'una explicació d'una tesis, però jo sempre el començament és explicar una història. Llavors, les històries contades, explicades oralment, estan molt pròximes a la novel·la escrita. I les dones tenim tradició de ser grans narradores orals.